A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
No, i 38 minuts, tenim un quart d'hora una miqueta llarg per saludar l'alcaldessa Aurora Carbonell després que el divendres se celebrés la cimera del Pacte Local per la Reactivació Socioeconòmica de Sitges post-Covid-19. Aquesta iniciativa que va posar sobre la taula el grup de Junts per Sitges i que va saltar precisament a l'àmbit ja institucional i que va permetre que el passat divendres els representants dels Consell d'Esports, del Consell de Cultura, del Consell de Medi Ambient, del Consell de Turisme, del Consell de Cooperació, del Consell de les Persones, dels sindicats, comissions obreres i UGT, de l'àmbit dels comerços i dels paradistes del mercat, es trobessin amb una, vaja, el món virtual, amb els representants polítics de l'Ajuntament de Sitges, de totes les formacions polítiques de l'Ajuntament de Sitges, òbviament, i la pròpia alcaldessa. Alguns ítems que més o menys resumirien les intervencions. Primer, hi ha molts dubtes, com no pot ser d'altra manera, sobre com serà la reentrée a l'activitat, en més d'un àmbit, en l'àmbit esportiu, en l'àmbit turístic, en tots els àmbits hi ha aquesta incertesa que manifesta tothom, òbviament, en la vida quotidiana, sobre com anirà el retorn a l'activitat. Per altra banda, també hi ha un pensament que té molta relació amb aquest document que es va aprovar el passat divendres i que té un recorregut que arribarà fins a la tardor. Quan s'aprovi a la tardor s'aprovaran unes línies bàsiques d'actuació, però per més d'un dels consells que varen parlar el divendres, la tardor queda molt lluny i el dia a dia és molt punyent. L'alcaldessa també va dir que, òbviament, es continua treballant en el dia a dia, però a més d'un li va resultar doncs un procés molt llarg, aquesta projecció, fins a la tardor. La representant de Comissions Obreres, Saida Eliluc, va deixar anar unes xifres contundents, molt contundents. A Sitges hi ha hagut 518 ERTOs que afecten a 2.800 persones i 18 ERTEs. Entre els ERTOs i els ERTEs, a la vora d'unes 3.000 persones estan afectades per ERTOs a Sitges. I el representant de l'UGT, Francesc Rica, va dir que, sobretot, que no oblidem els autònoms que són alguns dels col·lectius que més estan patint també aquesta crisi. I des de l'àmbit polític, aquesta conjura per treballar tots a una per poder resoldre aquesta crisi, però també Nou Horitzó i Ciutadans, que van de nou posar sobre la taula aquesta situació de trobar-se al marge del debat a l'entorn dels pressupostos, d'aquesta comissió de seguiment del pressupost, Ciutadans i Nou Horitzó, que van retreure el govern haver-los deixat de banda. Manu Rodríguez, que va dir, entre altres coses, que no és moment de retrets, però tampoc és moment de medalles. Alcaldessa Aurora Carbonell, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia. Bon dia, Vicent.
L'octubre queda lluny o no?
Depèn de com es miri ni per què es miri. Nosaltres vam insistir força perquè sí que potser a vegades no s'entén. Clar, un pacte no és només fer un paper i una foto dient que molt bé que ens posem tots d'acord, sinó que és un procés de treball. Aquest pacte de la recuperació, i això és el que vam acordar tots els partits polítics, és un procés de treball on es aniran reunint diferents taules de treball amb tots els sectors, els que estan en els consells municipals, però també tota aquella gent, per exemple, parlàveu dels autònoms, que no estan representats en uns consells municipals. Per tant, és una feina més a mig i a llarg termini per anar treballant a mesura com anem convivint amb aquest virus i com anem enfrontant aquesta situació. Es va posar l'octubre, però jo fins i tot vaig dir, és possible que potser fins i tot s'allargui més, perquè no sabem l'any que ve com estaran les coses. Per tant, és una conjura, diguem, entre tots, per anar ensortint-nos, no?, conjuntament d'aquesta situació. No té res a veure amb la feina del dia a dia. Avui mateix han sortit els ajuts a lloguers. En poc temps s'estan treballant amb les ajudes amb la promoció econòmica. La promoció que estem fent turística, que ja s'han fet 3 campanyes des de que ha començat el coronavirus. És a dir, el dia a dia és evident que s'ha de treballar i, a més, també hi ha molts factors que no depenen de nosaltres, no? Com el canvi de fases. Això és evident que s'ha d'anar treballant i que també ho treballem molt conjuntament perquè estem contínuament reunint-nos també amb tot el consistori i també tenim cada departament diferent de les seves reunions amb el sector. Però un pacte com el que hem fet és un pacte de, sobretot de recuperació que comportarà més temps, evidentment.
Us ho preguntava bàsicament per si a vegades teniu la sensació, o no sé si la sensació que hem copsat nosaltres és la veritable o no, d'un decalatge entre la capacitat que té la institució de respondre a aquella rapidesa en les actuacions que voldria la ciutadania i que es nota encara més en una situació d'emergència com aquesta.
Sí, però evidentment és que és una situació molt extraordinària i a vegades també hem de parar-nos i escoltar-nos uns als altres i saber què està passant. A mi aquestes setmanes que ens hem reunit amb tots els consells, doncs per mi m'ha servit moltíssim. És molt gratificant perquè he escoltat absolutament a tothom i també veus la magnitud de la tragèdia i la magnitud de lo difícil que són les coses per tothom. També iguales molt els problemes, però amb el que tu dius concretament, no, que a vegades no dona temps, també moltes vegades és el nerviosisme i la incertesa que hi ha del moment que ens fa, que ens hem d'aturar i dir, ojo, anem a fer les actuacions ben fetes. Un clar exemple va ser el tema de les platges. O sigui, el cap de setmana del Pont del Maig, alguns municipis van obrir les platges i nosaltres ens vam pressionar moltíssim que per què no obríem. I vam dir, tranquils, obrirem dilluns. I vam obrir dilluns. I al principi no hi havia esports aquàtics, també vam tenir una pressió increïble. I vam dir, espereu, només hem de mirar com evolucionen les coses. Si en 2 o 3 dies les coses funcionen bé, es va avançant. I aquesta pressa i aquest neguit, perquè hi ha molta incertesa i perquè hi ha molta por, i és cert, perquè hi ha molta problemàtica, a vegades ens hem d'aturar i fer les coses més pausadament i més calmadament, perquè si no tampoc ens en sortirem bé.
Ens ho he posat una mica sobre la taula, perquè de la cimera gairebé també es pot evidenciar quelcom que sense cimera també d'alguna manera s'intuïa. Tothom necessitarà ajut. I quan sí. Diem tothom, és tothom, perquè no va bé gairebé, diríem que sector, que no digués que necessitarà algun ajut extern o més d'un ajut extern per continuar. I al final de la cimera, la Caldessa va deixar anar una frase que també segurament haurem d'introduir en aquest debat, perquè el món polític haurà de fer alguna cosa a l'hora de gestionar aquesta frase. La frase és, els diners no són infinits.
Sí.
Està clar. Si els diners no són infinits i tothom necessita ajut, aquí caldrà doncs, fer alguna cosa.
Exacte. Això és claríssim. Tothom necessita ajut. Tothom necessita, per una banda, diners, és cert, però també, i això sí que penso que és molta responsabilitat de l'administració, necessita agilitat i facilitat en les coses, que això sempre... ja no és tan fàcil moltes vegades dins l'administració pública, però a vegades també es pot ajudar molt facilitant les coses i a vegades això fins i tot no costa diners, però és cert que els diners són limitats i tothom demana, ens demana ajuda, ens demana diners i també hi ha molta gent que ens demana no cobrar alguns diners o alguns impostos, per tant això no surten els comptes, no? Aquí el que és evident és que s'ha parlat molt de la solidaritat i és cert, som una població molt solidària i s'han fet moltíssimes accions solidàries que n'estem molt orgullosos i ara necessitem més solidaritat que mai, però també necessitem molta corresponsabilitat. És a dir, aquí tothom ha de ser responsable, responsable del que es fa i responsable del que es demana i responsable del que es pot arribar a fer en alguns sectors i en uns altres. No? Aquí hem de posar tots i tots haurem de... això és un consens, per tant, tots hem d'estar disposats a perdre alguna cosa. És evident que no es pot rebaixar impostos i, a més, donar ajudes. Això és molt incongruent amb alguns sectors, no? Per tant, tots hem de ser molt corresponsables aquí, perquè és fàcil.
Gairebé ens ho heu posat també en passiva, d'alguna forma en safata. A partir d'aquest plantejament, l'Ajuntament no té sobre la taula... rebaixar impostos, anul·lar impostos, sinó més aviat ajornar.
Sí, de moment el que nosaltres hem fet és ajornar. També qualsevol persona o empresa de manera individual pot demanar el fraccionament, també es pot fraccionar, es pot deixar pagar amb més temps.
No es pot, no es pot anul·lar?
Anul·lar els impostos, l'IBI, per exemple, no es pot anul·lar. O sigui, hi ha impostos que no es poden anul·lar. Hi ha taxes que sí, depenent de la llei, hi ha taxes que sí que podem a l'IBI, no es pot anul·lar. El que sí es pot és demanar fraccionaments, i la llei permet bastant de temps fraccionar, però s'ha de demanar de manera individual, eh? No es pot fer col·lectivament perquè la llei no ho permet fer.
D'acord, o sigui que, per exemple, ara que aquests dies està tan sobre la taula la qüestió de la possibilitat d'ampliar la superfície de les terrasses i per qui sí. no la pugui ampliar, que pogués tenir una bonificació pel fet de no poder-se acollir això, aquest és un plantejament que es pot posar sobre la taula o no?
Sí, això de fet des del Departament d'Activitats ja estan mirant de quina manera es pot rebaixar al màxim possible les ocupacions aquestes de via pública i mirar les ampliacions. Hem de ser conscients que, Sitges, les terrasses estan donats molt al límit ja de l'ocupació. Per dir un exemple, un carrer Santa Tecla que medeix uns 4 metres, si has de deixar al mig un espai perquè la gent, la mobilitat sigui fluida i pugui caminar separadament, doncs és complicat, o un carrer Parellades, molts sabem que hi ha embuts en la nostra, normalment ja, que ja costava passar. Per tant, les terrasses estan ja molt magnificades, diguem, o sigui, estan al límit del que permet l'ocupació. Per tant, s'està treballant des del Departament d'Activitats, i evidentment s'estudiarà cas per cas, si hi ha algun cas que evidentment no hi ha problema, es mirarà. Però és evident que si hem de deixar també a l'espai per les persones per caminar i perquè no caminin tan aglomerades com ens passava en alguns llocs ara, doncs aquí també hi ha aquesta corresponsabilitat i aquesta solidaritat que tots ens hem d'entendre. Hem d'entendre que hi ha unes terrasses que s'han de guanyar la vida i que han de viure, és cert, però també hem d'entendre que hi ha una ciutadania que ha de passejar de forma segura sense aglomeracions.
Teniu la sensació que hi haurà moltes persones que no podran pagar els impostos?
Sí, no tinc la sensació, ja sap i ja es viu i tinc infinitat de missatges de gent que m'està demanant ajuda, que ho està passant molt malament, o qualsevol et diu, els autònoms és que estan pagant, encara em diuen, és que em vindrà el rebut demà i he de pagar i tinc el local tancat, o gent que té els locals tancats i els propietaris segueixen cobrant el mateix import que el primer dia. Potser perquè el propietari també té una necessitat diferent, no? I per tant, és una bola enorme això de gent que realment ho passarem molt malament, no? Jo espero, desitjo que des de les institucions supramunicipals també busquin aquestes solucions per ajudar absolutament a tothom.
Ho dic perquè posant una miqueta els peus a terra, l'Ajuntament veurà, òbviament, una minva d'ingressos, està copsant cada dia l'evidència d'unes necessitats per part de bona part de la ciutadania i de la necessitat d'ajudar a bona part de la ciutadania, i per altra banda hi ha aquesta impossibilitat de fer servir el romanent i queda encara lluny, si no canvien molt les coses, que es derogui l'ARSAL d'un dia per altre. Aleshores, diguem-ne, amb aquest panorama, fins quan podrà ajudar l'Ajuntament?
Sí, amb aquest panorama, malauradament, perquè jo sóc del parer, igual que he escoltat amb algunes la Generalitat o l'Estat espanyol, no ho sé, de que ara no és moment precisament de sortir com el 2007 o el 2008, no? Que es va sortir sobretot amb moltes, amb moltes restriccions, no? I que va perjudicar molt més a la gent, sinó que ara és moment de posar diners que hauran de sortir d'allà d'on calgui, però que es necessitaran diners. Ara no podem anar amb mesures, sobretot, de restrictives per la gent, no? Per tant, quines mesures es podran fer segurament? I malauradament, perquè esperem també que canviïn algunes lleis en aquest sentit, però demanar crèdits. Si cal, es demanaran diners. Esperem que en això els bancs també col·laborin, esperem que els bancs que tant se'ls ha ajudat no es quedin ara al marge de tot això, perquè és possible que s'haurà de demanar crèdit si no volem tornar a aquestes polítiques d'austeritat total, que ja vam veure que no va funcionar.
També seria, ja seria la paradoxa de la vida, que l'Ajuntament hagi de demanar crèdits tenint 35 milions de romanent de tresoreria.
O sigui, no et deixen utilitzar el romanent, però en canvi sí que ens deixen demanar crèdit, increïblement, increïblement.
I aquesta sí que és una, aquesta és una possibilitat que segurament s'haurà de plantejar si les necessitats, òbviament, van a més com estan anant, no?
Per tant, el que cal és lluitar per això, és lluitar per dir, escolta'm, ara també els bancs han de col·laborar, nosaltres els vam ajudar molt durant una època, se'ls va donar molts diners, ara els bancs han d'ajudar a totes aquestes institucions, a tota aquesta gent que necessita els diners i que necessita líquid ràpid.
Alcaldessa, no escolto la gent a casa seva, però no sé si més d'una deu dir, ai, Aurora, filla, que els bancs...
Ja ho sabem. No, per això, malauradament, increïblement, haurem de demanar crèdit tenint diners al banc, que és una cosa que sí, costa sí, molt d'entendre.
Molt.
Però el que sí vull dir és que s'haurà de fer el que calgui perquè la gent pugui disposar de capital i perquè la gent se'n pugui sortir. Sobretot és el que vull que quedi clar, no? Mm-hmm. Que no es tornarà a polítiques d'austeritat a dir tu has de seguir pagant i t'has d'empobrir encara més. No ens ho podem permetre, no ens podem permetre que la gent encara empobreixi més i que creem aquestes diferències socials tan grans.
Tres coses per acabar, perquè sabem que teniu una reunió i no volem pas d'escavalcar la gent. Primera, el conseller Calvet ha dit alguna cosa sobre la rebaixa del peatge de l'autopista, tal com li van demanar les alcaldesses de Garraf?
Sí, ha dit que no.
Ah,
bàsicament.
Carai.
Això és el que vaig llegir jo, que em deien que de moment no estaven per fer aquesta rebaixa.
Doncs si de moment, no ho estan com estan les coses.
Exacte. I penseu que nosaltres primer ho vam demanar, sobretot, pels treballadors del sector sanitari, perquè eren els primers els que es bellugaven més i que ens ho van demanar. Ens van dir, ostres, estan dient no aneu amb transport públic, agafeu cada dia l'autopista, doncs home, com a mínim amb aquesta gent que està donant la seva vida per nosaltres, tingueu en compte. Doncs no.
Doncs no. En canvi, el conseller anunciava el seu perfil de Twitter amb optimisme l'aprovació per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès del projecte de l'autòdrom. Esclar, us pregunto, és bo pel turisme de Sitges el projecte de l'autòdrom?
Bé, jo no sé si serà bo o no serà bo quan el tinguem fet. El que sí el que ha passat fins ara de tot això, perquè és evident que hi ha gent que ens diu perquè us poseu amb els de Ribes o amb els de Vilanova, amb els que sigui. Som territori, som Garraf. Nosaltres, si Ribes ho veu bé, si els seus habitants ho veuen bé, nosaltres no ens posarem en projectes que fan el nostre poble veí. L'únic que ens preocupa és com afecta a la biodiversitat de tota aquella zona, que és territori, que no sap de fronteres, diguem, els animals que hi ha allà, no? I com ens afecta la Riera de Ribes, com afectarà que vinguin 1.500 cavalls allà amb els residus corresponents a la Riera de Ribes, que desemboca aquí a Sitges, com afectarà la mobilitat de la zona de Campell, que afectarà, evidentment, si hi ha aquest volum. I bé, i jo només espero que hagin mirat bé doncs, quin tipus de turisme estem buscant. Nosaltres sempre hem defensat un turisme sostenible, un turisme no massificat. Per tant, és aquests els dubtes que ens ha generat i amb el que nosaltres hem aixecat la mà.
Aquest projecte ha canviat molt, alcaldessa, respecte al que vàreu veure?
Bé, aquest és el problema, que no ho sabem nosaltres. Nosaltres, amb alguns de nosaltres, bueno, amb tot el consistori anterior i sí, oposició inclosa, ens el vam presentar entre el març i l'abril de l'any passat i no vam saber res més. I és veritat, és un mea culpa també haver-ho menys tingut. Però quants projectes ens han presentat d'aquell autòdrom?
Us ho pregunto en el sentit que quan us van presentar el projecte l'any passat, què us va semblar?
No, en aquell moment, quan ens van presentar, casualment, perquè són... Sincerament, en aquell moment el que vam presentar, bé, un projecte més per l'autòdrom. A mi m'havien presentat carreres de cotxes, m'havien presentat un per fer cinema, ens havien presentat tantes coses que em diuen, bueno, un projecte.
Però vull dir, l'any passat no us va semblar el projecte que us van presentar ni bé ni malament?
No, el que sí vam dir, jo vaig dir en aquell moment, però perquè casualment estava treballant en activitats i estava treballant amb les hípiques d'aquí Sitges, vam fer la pregunta dels animals. Vam dir, ostres, això es comporta mediambientalment, és una feina molt exhaustiva i tenir-ho molt ben controlat, no? I ens van dir, sí, ja us explicarem, ja us ensenyarem. Mai més ens van dir res. I de fet, ara ens hem assabentat que aquell projecte que ens han ensenyat ha tingut modificacions. No ens ha dit ningú res d'aquestes modificacions. Nosaltres no en tenim coneixement. I per tant, bé, jo penso que evidentment que ha faltat molta connexió entre Ribas i Sitges, però de les dues bandes, eh? Ens acusen que nosaltres no hem parlat amb Ribas, però Ribas tampoc ens ha explicat res més des de l'abril del 2019.
Enteneu que... Enteneu...
Modificacions...
Us preguntava, enteneu que el sector turístic pugui dir, home, posa-t'hi com vulguis, però això pot ser un desllorigador en una època en la qual estem tan complicada?
O no ho sabem, clar, no ho sabem, o potser... Jo tampoc no ho veig tan clar. Depèn, si és un turisme d'aglomeracions, si és un turisme que va anti-sostenibilitat, és tot el que estem defensant nosaltres. Si nosaltres ens venem de Canal Fora, com que som una destinació turística sostenible, que aquí cuidem molt la nostra biodiversitat, cuidem molt les massificacions i tenim al costat un centre que no va en aquesta línia, doncs no sé si ens afavoreix tant. Tinc els meus dubtes.
Què creieu que passarà al final?
Bé, jo crec que això anirà per llarg, i anirà per llarg perquè ara doncs, precisament hi ha moltes dificultats també, no?, en tirar endavant aquests projectes. Jo només espero que es miri molt bé això. Nosaltres no estem en contra absolutament, sinó que han de revisar molt bé tots aquests conceptes de com de cop i volta és impossible que et diguin sí, és un projecte molt sostenible, només veure que de cop i volta un espai agrícola, un espai on hi ha moltíssima biodiversitat, de cop i volta es transformarà, home, algú afectarà seguríssim, no cal ser cap ambientòleg per saber que allà hi haurà una afectació important. És això el que s'ha de revisar i és això el que s'ha de mirar, i quines afectacions tindrà Sitges i quines afectacions tindrà com a territori, com a comarca.
Un minut i seran les 10, ja fem tard a l'agenda de l'alcaldessa. Sí. Aurora Carbonell, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.